Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90 amb el recull de relats Jo, els i molses, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat i l'altra des del punt de vista d'una gran empresària novaiorquesa de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení, de les primeres vegades i de la recerca de la felicitat i de la construcció del propi destí. Cugat Mèdia l'ha entrevistat amb motiu d'aquesta nova novel·la, una entrevista que poden trobar a www.cugat.cat. Ni multa, ni presó, ni res. La justícia ha decidit absoldre l'activista santcugatenca Berta Vidal, que va anar a judici el passat 19 de març acusada d'un delicte de desobediència després que el 2022 intentés aturar un desnonament al carrer de la Indústria. Segons la sentència, no s'ha pogut provar que Vidal utilitzés un puntal d'obra durant el desnonament. Així, la santcugatenca no haurà de fer front a una multa de 600 euros, la petició que feia Fiscalia després de rebaixar durant el judici la demanda inicial de 9 mesos de presó. Amb aquesta sentència, Berta Vidal posa punt final a gairebé 3 anys de procés judicial. I la policia local ha trobat el cos d'un home sense vida aquest dimecres al matí al carrer del Monestir. Tot i que el sistema d'emergències mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos de l'home, que ha quedat estès enmig de la via pública, ha obligat a tallar el trànsit al carrer del Monestir fins gairebé les 12 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament del cadàver. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, els Mossos d'Esquadra han descartat la mort per causes violentes o per atropellament. I en esports, el primer equip del júnior femení vigent subcampió de la Copa de la Reina d'hoquei herba afronta la competició del CAU aquest divendres a les 11:20 davant el Sanse als quarts de final. La competició es disputa a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Les santcugatenques juguen davant un conjunt, el madrileny, amb qui ha estat empatat en els dos partits de la Lliga regular.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui a la secció de sexologia parlarem de com sentir-nos més sexis, més segurs i segures, i més en sintonia amb nosaltres mateixos. Perquè ser sexy no és només una qüestió d'aspecte, sinó d'actitud. Per compartir tot això tenim a la Ruth Canals, ella és veïna de Sant Cugat, psicòloga i sexòloga de capçalera d'aquest programa, ja la coneixeu. Què és el que ens fa sentir irresistibles? Com podem potenciar la nostra autoestima? Avui desmuntarem mites i ens preguntarem si és necessari aspirar a ser sexy, perquè tampoc tenim clar si cal. Ruth Canals, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé,
contenta. Contenta que hagi sortit el sol,
sí,
em deies.
Sí, sí, eh? Molt, ens feia falta.
Ens feia falta una mica de sol.
A mi sí.
Ens afecta l'estat d'ànim?
Totalment.
A la pluja i el bon temps?
Totalment, sí que alguna vegada ho hem parlat, això,
sí.
No? Que a nivell biològic ho necessitem, però és que després també hi ha l'efecte aquest que tots anem dient que estem malament perquè plou i es contagia, no?, també aquesta
tristor, no?
Tristor, sí, aquesta apatia, sí, sí.
Ja tenim el sol,
ja està.
Sembla que el tindrem uns quants dies. Mm-hmm. Benvingudes han sigut les pluges que ens han omplert els embassaments, però també estem contents de poder gaudir del bon temps i sortir al carrer. Mm-hmm. Entrem en matèria, mm-hmm. Comencem pel principi, Ruth. Com definiries el concepte de ser sexy, més enllà una mica dels estereotips habituals, no?
Uh-huh. Ah, veiem, com tu has dit, no? Hi ha uns estereotips que ens marca, no? El que ens ha marcat, no? A nivell cultural, a nivell de la societat, el que és una persona sexy o no. Però en si, realment, si no ens enfoquem a el que són modes, estereotips, que tot això és molt canviant, el fet de sentir-se sexy és algo que ve des de dins i és la pròpia autoestima i com et sents tu amb tu mateix. I això sí que és independent de les modes. Ja ve de tu.
Sí, independentment, després en parlarem, però, uh-huh. que hi ha aquesta qüestió sempre de la visió externa, uh-huh. no? I de validació uh-huh. de la societat, que malauradament tots, d'una manera o una altra, uns més, uns menys, però la tenim intrínseca. Uh-huh. Has parlat de l'autoestima. Uh-huh. Fins a quin punt la nostra percepció està influenciada per això que dèiem ara, aquesta mirada externa, no? Mm-hmm.
Sí, aviam, partint primer, no?, de què seria l'autoestima, no?, que és una paraula que l'escoltem molt, però bueno, a vegades confon. L'autoestima, per definir-ho d'una manera simple, seria com la percepció que tenim de nosaltres mateixos i el valor que ens donem, val? I això no té res a veure a vegades amb el físic únicament, uh-huh. sinó amb el valor que ens donem des de molts aspectes, les nostres fortaleses, les nostres habilitats, val? Llavors, sí que existeixen, com sabem, no?, uns patrons de bellesa que, a més, estan estudiats a nivell de neurociència, també, no? Que,
sí?
Sí, que el nostre cervell, quan veiem una persona amb uns patrons determinats, per exemple, doncs, amb una simetria en les faccions facials...
Això de les cares simètriques,
sí,
que sentim.
Sí, exacte, tot això és real. Val? Vull dir, sí que es desperten una sèrie de funcions, no?, a nivell del cervell que ens impacta i ens fa sentir atrets per una persona així. Val? Però clar, partint de que això, no?, de que dèiem, que hi ha unes modes i tal, sí que la funció aquesta biològica és molt difícil que la podem evitar.
Clar.
Llavors sí que hi ha un condicionament extern.
I com
inevitable.
I com ho podem fer per treballar l'autoestima, que ens dius que és clau? Uh-huh. Com la treballem quan la societat, ara ho deies, uh-huh. ens bombardeja d'aquests estàndards que moltes uh-huh. vegades són inassolibles, uh-huh. no? Aquests models de bellesa que veiem en els cartells quan passem per botigues de moda uh-huh. o de cirurgia estètica, que cada
sí,
vegada
sí.
en veiem més als carrers, o de bellesa, o a les xarxes socials, que sobretot tenen un impacte en els uh-huh. adolescents, i no tan adolescents.
No, també. Ja no tan adolescents, jo crec que ara ja tots estem molt, molt arraigats, no?, a el que serien les xarxes. Aviam, el primer és que cada persona s'ha de mirar des de l'amor, vull dir...
Que difícil, a vegades,
molt.
A un mateix.
Sí, és difícil, però s'ha de partir d'això, no?, de dir, primer vaig a mirar-me des de l'amor, no?, des de l'acceptació, des de la no comparació, que és molt difícil, evidentment, però partim d'això, no?, la primera base seria mirar-te des de l'amor, parlar-te des de l'amor, no? A vegades tenim un llenguatge a nosaltres mateixos molt despectiu, no?, uh-huh. d'ostres, mira que grassa que estic, o... ja estic plena de canes, me n'haig d'anar a la pèl... No? Vull dir, sempre des d'una connotació molt negativa,
constant.
Una crítica... I això és el primer que penso que hauríem d'intentar canviar, no? Reformular aquest... aquest llenguatge interior cap a nosaltres mateixos. Això el primer.
A vegades, no sé si estaràs d'acord, som tan durs amb nosaltres mateixos que no ens passaria pel cap fer aquest judici de valor cap a un amic o amiga o una altra persona, no? Potser parlar-nos a nosaltres mateixos com parlem als altres.
Això és una cosa que
seria
jo...
més just amb un mateix.
A teràpia a vegades ho dic, ostres, per què et parles així a tu mateix? Això li diries a la teva germana, a la teva amiga, que tant t'estimes, no? O sigui, és que per què, no?, et parles així. Llavors, el llenguatge que tenim cap a nosaltres mateixos, com quan ens posem davant del mirall ens mirem, ostres, és el primer a treballar, no? Aquest autoconcepte des de molt endins, perquè el de fora no afecti d'una manera tan brusca.
Per tant, el primer que hem de fer és treballar aquesta autoestima, que ja sabem que no és fàcil ni bé sol, sinó bé a través d'un procés i d'una feina. A mi m'agradaria saber, Ruth, si des de la psicologia i la sexologia teniu evidències o indicadors que diguin si hi ha diferències de com vivim la sensualitat els homes i les dones a causa dels rols de gènere que ens assigna la societat.
Aviam, és que si ens parem a pensar en alguns exemples molt bàsics, quan a la dona li surten canes, se'n va a la perruqueria a tenyir-se. Quan a l'home li surten canes, identifiquem que és més atractiu, no? Que aquesta...
Interessant, no?
Aquesta, ha passat ja aquesta vida, deu ser un home ja interessant, savi, no? O sigui, ho identifiquem per aquí, no diem que és un vell.
Els homes són madurs i les dones són velles, no?
Exacte. Partint, un exemple seria aquest. Després, fa poc, no?, que va ser carnaval, o sigui, les disfresses per les dones sembla que són supersexualitzades. Enfermera, sexy. Monja, sexy, que dius, per unes coses.
Amb no ells, no? I no així pels homes.
I no pels homes. Els homes, no sé, disfresses sexis així, no sexualitzades, per dir-ho d'alguna manera, no les veiem, no? Llavors sí que hi ha diferències. Se'ns ha d'alguna manera com implantar, com, no sé com dir-te, obligat, no?, d'alguna manera que ens toca ser sexis, no?, que hem d'estar preparades perquè el món ens vegi sexis i els altres ens interpretin com a tal. I ells no.
I com ho fem per sentir-nos atractius i atractives? Com trobem aquest equilibri d'agradar-nos a nosaltres mateixos?
És molt difícil, ja sé.
I buscant com la validació dels altres també, perquè sempre hi ha aquest ronron.
És que aquest ronron d'aquesta validació externa és natural. O sigui, al final els éssers humans som éssers socials, ens agrada pertànyer a un grup, ens agrada sentir-nos estimats, volguts... I, per tant, també passa això amb el físic. Ens agrada, no?, que algú ens digui que maca que estàs. No? Jo vull que, quan t'he vist, què t'he dit? Quina camisa més maca que portes? I tu què m'has contestat?
Te'n no
recordes? M'has dit,
que és vella,
ja és vella, tal. És que tampoc acceptem els compliments, saps? Vull dir, quan has dit gràcies. Practicar l'agraïment, també, quan algú ens diu que maco que és això, no?, que guapa que estàs, o avui et brilla en els ulls, doncs gràcies, no? O sigui, començar per dir gràcies, perquè ens prenem també molt en sèrio quan algú ens diu una cosa que no ens agrada. Ui, sí. Ja estem ratllats tot el dia, no?
Tot i que aquestes mostres d'afecte que vinguin d'aquelles persones que hi tenim confiança, que no cal que ens ho digui un desconegut o desconeguda del carrer, que això ja seria...
No. I també hi ha maneres, no?
Hi ha maneres respectuoses també. I agradables
de
dir-ho. Quins són els perills si estem buscant constantment aquesta validació una mica externa per sentir-nos desitjables?
Sí. El perill està en que és molt difícil que et sentis satisfet, val? Perquè quan la validació, ja sigui validació laboral, validació física, validació a nivell de vincles, d'amor, de parella, no? O sigui, si constantment busquem, o sigui, el reforç, no?, el pes, ho té l'exterior, mai estarem satisfets, perquè... no podem controlar com ens veuen els altres cada dia, ni en tots moments, val? Llavors, primer això, entendre que sí que és important, però bueno, o sigui, com ens veuen els altres és molt important,
que però... Que forma part de la nostra manera de ser, però primer...
Però primer nosaltres, cap endins.
Un mateix. I jo em pregunto, com podem diferenciar entre el que realment ens fa sentir bé i ens fa sentir, potser això que tu comentes, sexis, o el que ens han dit que hauria de ser sexy, no? Perquè ens ve aquesta imatge, ara tu parlaves del carnaval, per exemple, aquestes disfresses de dona amb faldilles curtes, amb escots... Qui diu que és ser sexy? I com cadascú s'ha de sentir sexy, si és que s'hi vol sentir?
Amb el que et sentis en confiança. O sigui, hi ha gent que es pot sentir supersexy amb uns pantalons de xandall, d'esport, i tu et sents supersexy perquè et sents còmoda, perquè camines d'una manera determinada, perquè estàs còmoda amb aquell pantaló. No? I a lo millor, doncs, no sé, bueno, ho sabem, no? Contonejar les caderes, no? És un acte sensual, val? Vull dir que és femení i és així, val? Vull dir, és la corba, és la naturalesa, vull dir, de la dona, i és així. Llavors, si tu, per exemple, vas amb un pantaló que t'han dit que és molt sexy, de cuir, negre, apretat, però tu no t'hi sents còmoda perquè no t'hi veus, perquè no t'agrades així, segurament caminaràs molt rígida. Saps el que et vull dir? En canvi, amb un pantaló de xandall tu et sentiràs sexy. Per tant, és la confiança. És el que tu et fa sentir còmoda i en confiança, independentment del que ens diguin aquesta llançeria, el cuir, el no sé què...
Sí, esclar, no. Amb la roba interior...
Sí.
No hi ha massa llançaria per als homes, ara aquí penso.
No. I a més, són molt còmodes, calçotets còmodes, i si no són còmodes, són com de broma, no? Per fer riure.
Sí.
Però nosaltres no fem gaire, no tenim gaires coses que, per fer riure, oi? De,
no. No sé. Només hi ha aquesta llançaria...
Sí, sí. O sexy o esportiva, no?
Sí.
O anem a fer esport o ens posem a tot, no? Una cosa o l'altra.
I a la gent jove, quin missatge els diries perquè tinguin una visió més sana i més realista del que és ser atractiu i no vagin a buscar aquests estàndards que dèiem al principi, que són molt difícils de complir, bàsicament perquè moltes vegades
no són reals.
Hi ha retoc, no? Hi ha actrius que s'han queixat. Kate Winslet, ja n'hi ha prou, no em tragueu les arrugues pel cartell promocional de la pel·lícula, perquè aquestes arrugues són meves i qui ha decidit que no les he de tenir?
Clar.
Si la societat i la indústria de la bellesa i de la moda i de l'audiovisual ens bombardeix amb aquesta imatge, quin missatge els hi donaries? Dic als joves, però és que jo crec que és per a tots,
és per
a
tothom.
D'un moment, seiem, reflexionem què és veritat i què és no, i anem a veure què és ser o què no és.
Bueno, això mateix ho has dit tu, no? Si al final és... pensar que moltes de les coses que veiem a les xarxes socials o a les pel·lícules o tal, no deixa de ser ciència-ficció. O sigui, estem convertint la imatge d'altres persones en ciència-ficció, perquè no és real. Val? Llavors, jo per la gent jove, que són potser els que necessiten, no?, doncs que algú els guiï més, no?, perquè és l'inici,
no? Les hormones...
Clar, exacte. És dir, aviam, tu fixa't al carrer. O sigui, la realitat és les persones que estem al carrer. La teva mare, la teva germana, les teves cosines, la veïna... O sigui, com pot ser que tots siguem tan normals, entre cometes, i semblin semideus aquells, no? Doncs perquè no, perquè no ho són tampoc, no? Vull dir, hi ha molt de retoc i també molta operació i moltes coses que no han nascut així, eh? Hi ha una part genètica, vale, doncs potser més agraciats, però... pels ulls d'aquí són més agraciats, també, no?
Els moviments Body Positive i Fat Liberation han qüestionat aquests estàndards dels que hem estat parlant durant tota la conversa. Hem avançat, ni que sigui una mica, cap a una visió més inclusiva del cos, de normalitzar el que no és ciència-ficció.
Sí.
Ha canviat una mica.
Home, sí, no? Perquè si pensem en els anys 80 o 90, o sigui, la moda estava feta exclusivament, bueno, el famós 90-60-90, aquestes havien de ser les teves mides per ser model o portar un determinat tipus de roba. I avui en dia, doncs mira, poc o molt les xarxes també estan ajudant en això, eh? Gent doncs amb un cos no normatiu, dintre del que estem parlant, no? Que s'estan expressant d'alguna manera i ensenyant que també poden tenir un cos sexy perquè s'hi senten confiades amb el seu cos, tingui les mides que tingui. Jo crec que sí que estem millorant. Encara hi ha molta feina per
millorar.
Fer, perquè són com l'excepció. Val? O sigui, no sé com dir-ho, tu veus un cartell d'una, no diré la marca, és igual, d'una marca de roba interior molt coneguda i veus que en el cartell hi surten 6 noies. Les 5 són 90-60-90, saps el que et vull dir?
Sí.
I n'hi ha una de grassoneta. I dius, un moment, si és que la vida real, normalment serien 4 més aviat grassonetes, no? I una que no.
Abans d'acabar, perquè vull que fem... que ens has preparat un espai una mica de mites i realitats, molt breument, un consell pràctic, o quin és el primer pas per algú que vol treballar la seva confiança i té ganes de sentir-se sexy.
Sí, si en té ganes de dir, mira, jo ara fa temps que no em veig doncs, sensual, sexy, tinc ganes de sentir-me
per un mateix, vegada poderosa. No per als altres,
sí,
sinó
sí,
per un
no? mateix. Poderosa amb mi mateixa. La connexió amb el cos. O sigui, penso que reconèixer el teu cos és un dels exercicis més importants a fer. La connexió amb el cos pot ser fer-te dutxes llargues, mirar-te el teu cos, posar-te crema, o sigui, agafar consciència, no? Que el cos no només és una carcassa que ens porta d'un lloc a l'altre, sinó començar a contemplar-te. Val? Doncs això, una dutxa llarga, fer-te massatges, raspallar-te el cabell, mirar no? quines fortaleses, que és el que t'agrada de tu, fer-te un esquema corporal del que t'agrada del teu cos, o sigui, començar a reconèixer-te i a contemplar-te.
Perfecte.
Amb més amor.
Amb més amor, més amor, més autoestima, que l'hem de treballar sí. tots una mica i parlar-nos bé uns mateixos. Uh-huh. Per acabar, Ruth, fem un resum de tot el que ens has explicat uh-huh. fins ara, amb un format molt curt. Uh-huh. Li direm mito realitat.
Vale.
Som-hi. Desmuntem
Sí, sí. Vale.
Desmuntem
doncs
alguns
mites. Doncs mira, el primer... farem això, no? Aprofitarem això i direm mite o realitat. Només les persones amb un cos perfecte són sexis.
I ara el Roc no ens ha tallat, no ens ha tirat l'efecte. Això era mita, això era mita.
Mec, no?
Mec,
no, les persones amb un cos perfecte no són les úniques que poden ser sexis. Perfecte dintre dels cànons. Va?
Perquè la realitat quina és, Ruth?
La realitat és que ser sexy forma part de l'actitud que tu hi posis, de la confiança i com et sentis. I ja està.
Un altre tòpic. Mm-hmm. Ser sexy vol dir que portar roba ajustada i ensenyar molt.
Ara, mec. Evidentment que no. Pots ser sexy en qualsevol estil si et sents còmode i segur.
I una altra cosa que podem sentir pel carrer, només és atractiu o atractiva si agrades als altres.
Mec. El primer pas per ser desitjable és desitjar-te tu mateix.
Perfecte, Ruth. Amb aquest desmentiment d'aquestes maleïdes frases que podem sentir pel carrer ens acomiadem. Ja tenim algunes eines, si és que tenim ganes de sentir-nos mm-hmm. més sexis per treballar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem d'aquí 4 setmanes.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
l'Espai d'Arts Escèniques ens endinsem una setmana més a les entranyes del Teatre Auditori per conèixer tots els detalls del seu funcionament. Perquè els espectadors puguem seure a la butaca i gaudir de l'espectacle, hi ha un equip de professionals que treballen perquè tot rutlli de meravella. Després de conèixer el procés de programació i el de contractació, avui ens endinsarem en la producció. Abans d'aixecar el taló, aquest equip ha de conèixer què necessita tècnicament la proposta per desenvolupar-se amb èxit el dia de la funció. Per parlar-ne ens acompanya la Maria Farriol, directora del Teatre Auditori, i el Marc Urquizu, és el cap tècnic del Teatre Auditori. Marc, des de fa 30 anys, déu-n'hi-do. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Si us sembla, fem primer una mica de context, perquè tot i que el món del teatre i el de la ràdio no és ben bé el mateix, sí que compartim algunes tasques, no? Però per aquella gent que tenim a casa, què és exactament, què hem d'entendre com a producció en un equipament com el Teatre Auditori? Maria.
Hola, bon dia. Bé, a veure, per contextualitzar una mica, quan vam començar a fer una mica aquestes xerrades amb vosaltres, ens feia gràcia o ens feia il·lusió, i a vosaltres també, saber una mica què hi havia darrere de l'escenari, perquè els nostres espectadors venen i veuen l'espectacle i se'n van cap a casa. Però perquè això passi, a darrere hi ha tot un equip en el qual fa moltes coses i moltes tasques molt importants, perquè si no seria impossible el que després es produeix a dalt de l'escenari. Vam començar parlant de la programació, decidim quina programació volem. Aquí ho vam passar així una mica de llarg, perquè som conscients de que el nostre cap de programació, el Gerald Fanon, us té molt al dia de la programació. Sí. En tot cas, vam saltar una mica en el primer programa la part de programació i ja vam passar a la contractació. És a dir, un cop tenim programat el que volem, ho hem de contractar.
Que déu-n'hi-do.
Que déu-n'hi-do. Ja vau veure que eren no sé quants documents, sí, que tenim un jurista, que tenim...
Quina feinada.
És una feinada que fins i tot la Carme es va quedar parada, perquè realment darrere d'això hi ha molta feina i moltes hores. Un cop tenim ja la proposta contractada, ja l'hem contractat, ja és nostra, d'alguna manera l'hem comprat, perquè ens entenguin els nostres espectadors, els nostres oients, l'hem de posar dalt de l'escenari. Clar, és molt diferent posar dalt de l'escenari una orquestra simfònica, a posar una obra de teatre, a posar un concert. Qualsevol cosa requereix de tota una sèrie de condicionants tècnics que s'han de valorar molt bé, que a vegades els tenim en el mateix teatre, a vegades s'han de llogar, però això ja us ho explicarà el Marc. Però, en tot cas, el Marc necessita tota una sèrie de documents i un equip per posar aquest espectacle a dalt del escenari. La producció seria això, produir aquell espectacle que primer hem triat, que l'hem contractat, i ara com el produïm, com el posem a dalt de l'escenari. I aquí ja ho deixo tot en el Marc, perquè és el nostre expert en producció, absolutament, i més des de fa 30 anys es coneix el teatre com casa seva.
Després et preguntaré si n'hi ha alguna que t'ha portat algun... Quina és la que t'ha portat més mal de caps, que segur que n'hi ha alguna més difícil que altres.
Totes són, bueno, complicades, o són molt... Poden ser més petites o més grans, però factors de dificultat sempre
n'hi ha, i sempre en surten. Llums, so, audiovisuals, escenografia... Com gestiones? Perquè això entenc que no ho fa una sola persona, sinó que hi ha un equip. Sí. Hi ha especialistes per cada disciplina, per cada cosa?
Sí, home, és bàsic treballar amb equip. Jo sol no podria fer tot això, evidentment. Ha d'haver una persona que lideri una mica, que sóc jo, però treballo amb un equip. I si no, no seria possible. De fet, la feina de producció comença bastant abans, quan encara no s'ha tancat la pròpia decisió de programar aquell espectacle. Quan parlava la Maria del treball que fa la programació, el Gerald en aquest cas, de triar espectacles, abans de triar-lo definitivament per qüestions artístiques, també hi ha un component tècnic que ens fa decidir, evidentment també l'econòmic, però n'hi ha un component tècnic que és el que ens fa decidir si podem o no encabir aquell espectacle.
Clar, si encaixa amb les característiques del teatre auditori i si és viable, no?
Si és viable tècnicament. Aleshores, això, nosaltres com ho sabem? Amb les fitxes tècniques. Val? La programació, totes les produccions porten una fitxa tècnica, que és un document on estaran totes les necessitats tècniques d'aquell espectacle, d'il·luminació, com deies, de so, d'escenografia, vídeo, etc. I la feina prèvia és de veure si allò ho podrem. Abans de començar a negociar molt al detall amb els tècnics de les companyies, primer fem una repassada genèrica de que aquell espectacle realment el podem encabir. Sí, per dimensions, per quantitat de material, per qüestions econòmiques però referides a la part tècnica, tot això es té en compte. Un cop s'ha decidit que ok, endavant, doncs sí que entrem a la producció i a més al detall de l'espectacle. I aquí és on deies tu que entren diferents persones, diferents professionals. Mm-hmm. Primer ho faig jo...
Un cop has fet aquesta validació tècnica, és a dir, t'arriba aquesta documentació, aquesta fitxa tècnica,
sí.
Tu, Marc, te la mires i dius, d'acord, el Teatre Auditori pot acollir o no pot acollir aquest espectacle.
Exacte.
Segon pas.
El segon pas és reunir-me jo amb l'equip, i els explico cadascuna de les parts, doncs, d'il·luminació, de so, de vídeo, de escenografia, quins components hi ha i què és el que hem de tenir en compte. Primer ho repassem tot, jo treballo amb ells molt, molt directament perquè ells també em donin el seu punt de vista, uh-huh. I és un valor afegit també del professional que després ho haurà d'estar muntant a l'escenari, que també pugui opinar al respecte, encara que jo tinc una idea preconcebuda de com ha d'anar allò, no? Per mi és bàsic. Un cop he parlat amb ells i hem fet un intercanvi d'opinions, jo parlo amb la companyia. I és aquí on ja negocies més el detall, no?
D'acord.
I aquí em refereixo, per exemple, il·luminació, per posar un exemple, no? Doncs ara, aquesta setmana passada, per exemple, vam tenir la companyia Xaronella, amb un espectacle internacional de dansa, Into the Hairy, i allà hi havia una sèrie de requeriments d'il·luminació de material que nosaltres tenim i de material que nosaltres no tenim. Aleshores, abans de dir, d'acord, doncs llogo aquest material i ja està, intentes negociar una mica, a veure si es poden adaptar a part del material que, tingui, que tenim nosaltres, que poden ser equivalències, i aquí sí que ja entra la
bona fe, a vegades,
negociadora,
no?
Però també la bona fe per una part i per l'altra, no? I també has de fer una mica de... no ser molt, molt, molt rigorós en dir, no, això no ho tingui, t'has d'adaptar al material que tinc jo, perquè has de mirar una mica també el concepte de l'espectacle, que realment al final treballem perquè l'espectacle s'ofereixi als espectadors la millor versió possible, no? Uh-huh. Evidentment has de tenir en compte conceptes econòmics, conceptes tècnics i tal.
Explica, Marc, explica on vam anar a trobar els focus per Xaronellal, que ho podem explicar.
Sí?
Bueno, en aquest cas en concret, s'ha de dir que
perquè
la companyia...
Perquè l'oient sàpiga, perquè l'oient vegi
tot el que hi ha al darrere,
eh? Vull dir, no és amb to de crítica, sinó és amb to de saber la feina. Per això dic, Marc, explica-ho.
Els invents que s'han de fer.
Sí, perquè hi havia un material en concret que era difícil de trobar, que nosaltres no en tenim, i poques empreses de lloguer en tenen, que és un material molt concret d'il·luminació, amb LEDs, amb unes barres LED, que es diuen, molt, molt concretes, la companyia no acceptava altres equivalències, volien aquelles. I al final m'ho vaig creure, diguéssim, perquè
d'acord.
Era una qüestió artística.
Els hi vas comprar,
diguéssim. No era només un caprici, clar. Sinó una qüestió artística. I els vam arribar a buscar, els vam trobar a Madrid, i vam haver d'anar-ho a buscar a Madrid, amb el que suposa això econòmicament, clar. També de transports, amunt i avall, no? Això és una miqueta perquè tingueu la idea d'aquesta part més de negociar. A vegades és molt més fàcil, aportes una equivalència o fas una proposta i te l'accepten i ja està, i a vegades has de buscar més.
Quin tipus de disciplina et porta, per dir-ho col·loquialment, més mal de caps? El teatre, la dansa, els grans concerts...
És que tots són diferents, però... Mira, circ, per exemple, la complexitat dintre d'un teatre, dintre d'un escenari convencional, diguéssim, és...
Clar, per alçades, no?, també.
Alçades i el tema dels tensors, dels elements circens de trapeci, d'aquestes coses que normalment les teatres no estem del tot adaptats per poder posar aquests tensors que necessiten per qüestions de seguretat. Però ens hem anat adaptant amb el temps i ho hem anat fent i podem programar circ amb molta facilitat. Amb aquest aspecte és una mica més complicat, però no massa. Potser les òperes seria el que és una mica més complicat, també per la quantitat d'escenografia que hi ha, d'il·luminació, de diferents quadres, de durada. Potser les òperes també té una gran complexitat, però potser el que més en quant a material serien els musicals. No per la dificultat de producció, que no acostuma a ser molt difícil, sinó per la quantitat de material que hi ha. Compte que amb un musical, ara farem el mes d'octubre, això es pot dir?
Sí, es pot dir.
El mes d'octubre, sí, està a la venda, clar. Sí, sí. El mes d'octubre fem Mamma Mia, normalment un musical d'aquest...
Molt esperat a la ciutat.
Molt.
D'aquest estil són entre 4 i 6 trailers, que amb una òpera, vull dir que hi ha molt material i aquesta fase de producció prèvia que et deia, doncs es complica una mica més perquè hi ha molt material muntat, molt personal a moure per l'escenari. Una producció d'un musical potser hi ha 30 persones a l'escenari treballant.
I tenint en compte que el Teatre Auditori va enrotllant els espectacles, que no és, per exemple, una programació d'un teatre, Lope de Vega, no? El Rei León, vinga.
Pam, sí.
Tenim el mateix espectacle durant 2 anys. No, no. després d'aquests sis trailers de Mamma Mia,
home, mira,
què passa? No, corre, que ve una altra cosa.
L'avantatge del musical és que estarem 14 funcions. Sí. Aleshores sí que estàs dos dies i mig muntant.
Però
estàs...
És una mica més de calma, no?
14 funcions seguides per nosaltres és un luxe, perquè hi ha 13 dies que vens a fer... Bueno, les 14 funcions, sí, que vens només a fer funció. Això, a nivell d'escenari, els tècnics ho agraeixen moltíssim.
Hi ha el mal perquè... de cap inicial, no? Suposo, d'aquest gran muntatge, sí, però després hi ha la seva recompensa.
Després hi ha calma, perquè la funció, evidentment, que hi ha feina i treballes, canvis d'escena, sí, però ja és la nostra feina, no? Però és que el que deies abans és que tenim una capacitat camaleònica total, perquè en una setmana podem estar fent 5 formats diferents, o 6, o un per dia. De divendres a diumenge...
S'ha de ser àgil mentalment, suposo, per adaptar-se tan ràpid a tots aquests canvis de funcions.
Clar, perquè és, normalment la gent es pensa que només, o les persones pensen que només tenim programació el cap de setmana, i no veuen, diguéssim, la tot programació del dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I els dimarts, dimecres i dijous, a lo millor hi ha un acte de no sé quina empresa, mm-hmm, que fa no sé què. Hi ha sessions, mm, d'espai o lloguers d'espai.
Una alta ocupació al teatre.
Que hi ha, clar, llavors l'ocupació no és només el cap de setmana en programació estable, sinó que durant la setmana també n'hi ha, i a vegades tenim un calendari allà que el mirem i si veiem un dia buit, és que és com... No pot ser, tenim un dia buit, de debò que aquí no hi ha res, o sigui, no, aquí no hi ha res, tothom
sorpresa
descansa un moment.
No, i la clau d'això que és de l'agilitat és més la que la producció prèvia aquesta estigui ben feta. Si la producció prèvia està ben feta,
oi?
I ben organitzada, després els tècnics són absolutament capaços de canviar d'un format a l'altre. Però ha d'estar tot molt ben previst, dimensionat en personal, dimensionat en horaris, i és complicat, perquè la pressió és gran, vull dir, ja és això, només en un cap de setmana podem, uh-huh, fer divendres un format, per exemple, de música simfònica. Aquesta setmana ho fem així, per exemple, uh-huh, per posar un exemple. Divendres tindrem l'orquestra, per tant, campana acústica, format simfònic. Dissabte tenim un espectacle de dansa, per tant, la campana fora, totalment res a veure. I diumenge tenim teatre. Per tant, són clar, en tres dies hem fet, sense tenir en compte el que hem fet de dilluns a dijous, que és igual, no cal entrar-hi, però són altres formats diferents. Sí. Però sí tenim aquesta capacitat de canviar absolutament d'un format a l'altre en diferents dies, sí.
Hem parlat de molts perfils tècnics, però hi ha una figura que jo crec que a l'audiència li sona, que és la del regidor. No?
Bàsic, sí.
Per què és important i quines funcions té?
És bàsic la funció del regidor. El que passa que podríem definir amb dos conceptes. Una és el regidor nostre, el que tenim nosaltres, el regidor d'escena nostra, i després hi ha el regidor de la companyia, uh-huh, que ens visita, per exemple, no? Que són funcions molt, molt iguals, però a vegades una mica diferents. Però bàsicament el regidor és la persona que fa d'interlocutor entre la companyia, la part artística de la companyia, no tècnica, que també, però sobretot la part artística, i el teatre, l'equipament que l'acull. Aleshores, ell sempre és la persona que està relacionada amb ells i té diferents vessants aquesta feina. És la persona que fa que tota la companyia, la part artística, estigui amb les seves necessitats cobertes, sigui de vestuari, sigui d'horaris d'assaig, sigui tota la informació que necessiten, i fa d'interlocutor amb l'equipament. La típica funció del regidor és la d'inici d'espectacle, per, uh-huh, exemple, no? L'inici d'espectacle, que és qui determina quan es comença l'espectacle i quan no, i amb segons quin tipus d'espectacles té una feina de durant la funció està marcant els tempos d'entrades d'actors, de sortides, de si hi ha moviments d'escena, per exemple, en dansa, uh-huh, no? Doncs que hi ha baixades i pujades de taló, que es canvien els quadres, que es va canviant l'escena, tots aquests tops, en diem nosaltres, que són aquestes ordres que se'ls ha de donar als tècnics que estan operant les taules de llum, de so o de maquinària escènica, el regidor els hi va marcant aquestes pautes. Tot i que hagin fet 25 funcions...
És el director de l'orquestra, d'alguna manera, no?
Sí, el responsable, jo quan faig les visites guiades, que m'agrada molt fer-les, és el responsable de tot el que passa dalt de l'escenari, no? Una mica el que és el responsable, que controla absolutament el que passa dalt de l'escenari, i a més... Fins i tot ens renya a nosaltres, és a dir, mm-hmm, si tu entres quan no has d'entrar...
Allà és qui mana en aquell
allà
moment.
Allà és qui mana, i mana ell, i li has de fer cas, perquè ell és qui té controlat absolutament el que està passant allà, vull dir que no... És igual que... És igual
tant
una directora,
qui
una noia que està netejant... És igual.
No, tothom passa
allà,
a parlar-ho.
Tothom passa a parlar-ho, perquè allà controla ell el que passa a l'escenari, és important respectar-ho.
I fa de contacte també amb el personal de sala, en el nostre cas, per poder donar les ordres d'inici d'obrir sala, uh-huh, perquè els espectadors puguin entrar, i d'inici d'espectacle. O sigui, és bàsic, sí.
Ens has parlat de molts tràilers, quan parlàvem de Mamma Mia, sí, i d'altres espectacles, de mitjana, perquè ja entenc que no hi ha dos funcions iguals. quant de temps, quantes hores dediqueu a un muntatge? No sé si pots fer allò una
és mica. És molt diferent, perquè no és el mateix fer un espectacle de titelles, que també en fem, a un espectacle doncs, com aquest de Mamma Mia. La mitjana, per això, sí que s'intenta que els espectacles de, que anem fent canviant un dia, que només fem una única funció, normalment es munten el mateix dia. Per tant, la mitja normal és d'entrar a muntar entre les 8 i les 9 del matí per poder fer funció a les 8 del vespre. Això seria l'habitual amb espectacles que ho permeti el muntatge. Però amb dansa, per exemple, sempre comencem el dia abans, perquè potser les companyies han de... sobretot perquè han d'escalfar, han d'entrar a escenari a les 3 del dia que fan funció, encara que la funció sigui a les 8, necessiten moltes hores d'escalfament, proves, posició de llums, etc. Però la mitjana seria 8-10 hores de muntatge.
I quan acaba l'espectacle, què passa?
Doncs que el públic se'n va a casa content, feliç, alguns a sopar, d'altres ja a dormir, i nosaltres ens hem de quedar a desmuntar-ho tot, perquè l'endemà tindrem un espectacle nou, l'escenari ha de quedar absolutament buit i net, perquè comencem a les 9 del matí o a les 8, una altra història diferent, amb un altre torn de personal diferent, i per tant no poden haver-hi coses entremig, tot s'ha de desmuntar. Per tant, no marxem i no acabem la nostra jornada fins que ha quedat tot buit, desmuntat, el camió encarregat, i ja podem tancar.
I el pàrquing buit.
I el pàrquing buit, també, perquè pugui venir els altres tràilers per muntar la nova funció, eh?
Sí.
Jo no sé si això es pot preguntar, és allò que estimes més el pare o la mare, però hi ha algun tipus d'espectacle que a tu t'agradi més a nivell de producció?
Ostres, és difícil de dir, perquè m'agraden més els de teatre. A nivell de producció és més atractiu i perquè els de música, per exemple, música amplificada, no? Al final no hi ha aquest component d'escenografia, no? És tot il·luminació o so, que és bàsic, fonamental. Important, fonamental, i ha d'estar molt ben fet, i els espectacles visualment també són molt bonics, però teatre i òpera i dansa, per igual, et diria, tenen aquest component més, no artístic, perquè la música també el té, però sí més d'acabat, de detall, de cuidar molt la il·luminació. En música amplificada, per exemple, són mòbils, per exemple, es van movent, tot està superpautat, evidentment, però en un error es veu menys, per exemple. Amb un espectacle de dansa, que la il·luminació té una importància vital i que hi ha aquell retall, que és un focus molt puntual sobre el ballarí o ballarina. Si això falla, es nota, no? I, bueno, té aquest component una miqueta més artístic, més difícil d'acabar de resoldre i de produir, que això ho fan els tècnics, eh? Però la resolució tècnica prèvia de tot això és una mica més...
I més satisfactòria, no? Quan tot surt bé,
exacte,
suposo.
Sí.
I ja per acabar, Marc, Maria, segur que amb 30 anys al Teatre Auditori has de tenir alguna anècdota que ens puguis explicar? Alguna actor, sí. Alguna actriu, algun mag?
En tinc algunes que no es poden explicar, també.
Ah, i aquestes no les hauries d'explicar, també.
Aquestes són les que volem. Aquestes les deixem per quan escrivim un llibre.
Mira,
de memòries.
No és dolenta, eh?
Sí,
no és
perquè n'hi ha. Ostres, doncs... així divertides, per exemple, recordo una vegada... No sé si es poden dir els noms, tampoc, però bueno, estem en confiança. Mira, una vegada amb el mag Lari, precisament estan fent una producció amb ell, i havíem quedat que ell havia de... Des de l'escenari havia d'anar cap al vestíbul per fer una aparició d'aquestes... Bueno, sí, ell es movia d'espai, no? Total, que ell se'n va anar i se'ns va quedar tancat... No va entrar per on havia d'haver entrat i se'ns va quedar tancat al vestíbul.
I no va entrar mai més.
Bueno, al final va entrar, però no al moment que tenia, que havia d'haver entrat, sí. Què més? O sigui, les anècdotes així que ens van fer suar molt, per exemple, recordo aquesta amb el Gera, la vam treballar molt, amb el Declan Morton, que vam fer el Conte d'hivern, em sembla, que era una producció internacional de molt prestigi, de difícil de producció. Vam fer tota aquesta producció prèvia, ens va quedar tot bé, amb la companyia molt bé, perfecte, planos, tot molt, molt estudiat. I quan va arribar ell aquí, un personatge, va dir que les primeres fileres que tenim a l'auditori, que en diem nosaltres les ABC,
sí,
aquestes fileres ja no podia haver-hi públic, que allò havia d'anar fora.
Clar, i amb les entrades
venudíssima, i més aquelles tres primeres files, que són les primeres que es venen habitualment, no? I tu, absolutament intransigent, o sigui, no, aquestes files, no, aquí no pot haver-hi públic, tot aquest públic l'heu de posar darrere, que a més quedava alguna cosa de llocs on es podien distribuir, però clar, com li expliques a la gent que ha comprat entrada allà...
Primera fila, de més,
fila, ja estic suant només de pensar-hi.
I posa'ls a l'última, i explica'ls-hi.
Sí, exacte, això ens va fer suar molt, però mira que el desencadenant va ser que va aparèixer el Gera a la platea i van estar parlant, i va resultar que el Declan era nascut al mateix poble d'Irlanda que la mare del Gerald.
Bueno, és que el Gerald té una màgia.
I amb això, sí, no, però es va desencallar tot, ell va deixar de ser intransigent, i vam poder...
Sí, és fort, que passin aquestes coses.
Però aquestes coses passen, Sí, sí.
També us diré que crec que una bona part de l'èxit del teatre auditori, i no ho dic per quedar bé, és la gent que hi treballa. Quan hem parlat aquí amb artistes que parlen sobre l'escenari, quan hem fet els reportatges dels 25 anys, ostres, la gent et diu, el Teatre Auditori és casa, i això ho fa la gent que hi treballa.
És un dels nostres orgulls, la veritat és que i tenim moltíssims mails de quan després la companyia se'n va i ens envien mails i ens diuen ostres, hem estat,
també,
això és molt gratificant, i a més jo tinc la mania de que tot l'equip el rebi, aquest mail, tothom, perquè realment és...
Del primer a l'últim que treballa.
Del primer a l'últim, perquè
jo, per la part que em toca, he de dir que disposo d'un equip tècnic per sota amb el que em coordino, que, igual que jo, la major part porten 30 anys, també, i que tenen la mateixa il·lusió per la feina i el mateix bon tracte a les companyies del tipus que siguin, i, per tant, una part de l'èxit és aquesta, sí, sí.
Sí, sí, totalment. Doncs és molt important, el tracte humà és molt important.
I tant. Sobretot amb aquestes professions tan itinerants, que suposo que encara es valora més quan cada vegada estàs treballant amb persones diferents.
I de complexitat, d'horaris, de pressió, pensa que a les 8 s'ha d'alçar el taló sí o sí, hi ha una certa pressió, sempre. Per més que estiguis habituat a fer aquesta feina, treballes amb persones, també, amb diferents caràcters, diferents companyies.
I cadascú amb la seva història.
Amb la seva història, que aquell dia és el seu dia més important, i crec que ho sabem tractar força bé, sí.
Maria, Marc, ens ha agradat molt conèixer més detalls de la producció. Ens agrada molt entrar entre bambalines del Teatre Auditori i conèixer tot el que es necessita perquè quan seguim aquella butaca tot funcioni i rulli de meravella. Moltíssimes gràcies.
A
ens
vosaltres.
Veiem d'aquí 4 setmanes.
I tant.
Amb més sorpreses i detalls del Teatre Auditori. Gràcies.
A vosaltres.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ja sabeu que un dijous al mes ens posem al dia amb l'agenda musical de Sota Sons i, com ja és habitual, tornem a començar la secció amb aquesta cançó, Train to Scaville. I és que això ja és aquesta setmana, no, Ricky Undersounds?
Sí, aquesta cançó em persegueix ja, perquè la poso totes les històries d'Instagram i de tot que estic fent aquesta setmana.
Però estem... segur que no està avorrida.
No.
Sí. Què?
La cançó sí, el festival, no? Vinc d'allà, de fet, ara estem allà a les carpes dels avions, carpes drinking, no sé com dir-li, de fet, a Google no tenen.
Les de carretera de Rubí. Sí. El Lemon.
Sí, però vinc una mica insulat, perquè s'ha dit que es diu carpes, però de moment ens vam trobar estar erm. Allà hi ha alguna, però bueno, ja ho estem muntant i realment està quedant molt, molt guai. Tenim moltes ganes d'obrir-ho i que tothom ho vegi. De fet, hem patit molt, no?, tot el mes veient els temporals que anaven venint de pluja i sembla que ens arriba la primavera just pel festival. Tindrem el primer cap de setmana de bon temps, així que...
Home, i això vol dir que la gent tindrà més ganes que mai de sortir de casa després d'aquestes dues setmanes llargues, tenim diria ganes. Jo, de pluja, ganes de sortir al carrer i arribar de meravella al festival, perquè comença ja demà, aquest divendres dia 28, el dissabte dia 29. N'hem parlat, en les últimes seccions, però pots repassar-nos una mica què hi trobarem, si hi ha algun despistat o despistada que no ho tingui clar?
Si posem una cançó dels caps de cartell, així repassem una mica aquesta programació.
Vinga. Why won't you come on? Tell me that you love me tonight, tonight, tonight.
I diu Tonight Tonight, però és demà a la nit, que tindrem... Bueno, començarà aquest festival. Tenim demà bueno, grups més nacionals. Tenim els Tarraco Reggae, des de Tarragona. Tenim els Sufferers, que són bueno, músics de diferents formacions que s'han juntat i han fet una nova formació, però també músics històrics de grups com Torpedians. I demà tenim la selecció en vinils de la Naoko de Rock, des de Japó, i del Nativo des de Londres, cantant d'Esca Cubano, que el tindrem cantant dissabte amb Soweto. També tindrem aquests que escoltàvem, que són Keith and Tex, dos llegendes de la música jamaicana, que ja tenen els seus 70 anys, també. I tenim Rudy Miles, una altra llegenda jamaicana, i Oldians amb Memisila, que és bandes nacionals, però en aquest cas també de lo més top de la península Ibèrica, així que tenim moltíssima música, dos dies sencers. Bueno, demà comencem a 6 de la tarda, però sí que dissabtes des de les 12 del migdia, així que la gent pot venir a gaudir. Tenim activitats familiars, food trucks, de tot, o sigui que... cap de setmana únic.
Per aquells despistats, queden entrades?
Queden entrades, encara. És que és un aforament molt, molt gran.
Clar, el fer el trasllat i que més gent, això vol dir que també es podrà estar tranquil i sense aglomeracions, no, per aquells més... que vinguin amb família, no?
A més, estem muntant... Bueno, s'ha de dir que al mateix magatzem de les carpes hem trobat tots els taulats, cadires, sofàs, de tot. Ho hem netejat, ho hem posat a punt. I tindrem zones de chill-out, tenim zones per estar més sentat, tranquil, tota una zona food trucks, hi haurà tot taulades de, com de terrassa de bar, així que s'estarà molt tranquil i durant el dia hi haurà un ambient increïble i primaveral.
Adaptadíssim per sortir de casa aquest cap de setmana després d'aquestes pluges. Al final aquest festival ens servirà per tancar el mes de març, perquè ens agafa allò a cavall. La setmana que ve ja comencem abril.
No podrem canviar de tema, per fi.
Què? Com ve l'agenda de carregada sota Sons per aquest abril?
Ve molt carregada, nosaltres de feina, perquè nosaltres també col·laborem amb l'Encabronada i amb moltes activitats que venen aquest abril, o sigui que ve molt carregat. Hi ha molts aniversaris aquest any, ho comentàvem el mes passat amb la Carme, hi ha aniversari de l'Esbart, hi ha aniversari de Carabassà, hi ha un fotimer d'aniversaris d'entitats. Però nosaltres, per exemple, tenim el Som Cugat, que sempre en fem una a la tardor i una a la primavera. I en aquest cas, el de primavera, hem volgut fer una cosa especial i el movem a la Floresta, al Parc de les Dones. Ja hem canviat una mica el concepte. Bueno, ara en parlem, posem una cançó també que ens parli d'aquest sound system. Fot-li, fot-li. Ronnie Tai. Sound system, l'únic sistema en el que creiem, ja ho saps. Dona suport al sound system. Sound system. Si avui et sents festiva, vols una alternativa a l'oci del sistema, surti el club, ja no et motiva. Això, l'11 d'abril, tenim un sound system molt especial, li hem dit de nom Girant Collserola, és una sèrie de festes que volem muntar al voltant de Collserola a tots els barris que li donen la volta, des de Barcelona, Molins de Rei, Cerdanyola, etc. No només a Sant Cugat. Comencem amb aquest Sant Cugat, però anirem fent...
la volta.
Xarxa amb altres entitats. Sí, és un objectiu, ja tardarem els anys que tardem, però ara comencem aquesta primavera.
Està bé també una mica descentralitzar, no? Una mica portar, sí, aquests festivals als barris, fora del centre, que està molt bé i és cèntric i és veritat que congrega molta gent, però carai...
Sí, podem també traure...
tenir espais com la floresta...
I a la primavera ve més de gust,
I a la
no?
Primavera,
potser a la tardor, a l'hivern, sí, no ve tant de gust. Però
no, la primavera és bona època, és bona època. Sí. Res, dos caps de setmana, teniu temps de refer-vos al Trail Tuscany?
No, perquè pel mig tenim un festival que muntem amb Sota Sants Empordà a l'Escala, que... però bueno, això és el milla zero, així en parlaran a Ràdio l'Empordà i a Ràdio l'Escala. Tenim la Floresta Haifa i la Floresta actuant amb Sabina Saun i Hugo Otto. Tenim Mazinger, DJ Mazinger també de la Floresta, Cool Klaxon de la Floresta, Gazzara i Sota Sons. Sí, cinc col·lectius, amb majoria de selectors i artistes florestans. Volíem que fos molt local, una jornada molt de barri. Sempre intentem que el Son Cugat sigui molt de quilòmetre zero. Ja fem el Train to Scabel per portar artistes internacionals. I fem un altre festival també, que es diu Sant Coblac, que avui us vinc a fer una mica d'espoiler.
Sí? Tenim novetats?
Ja podem anunciar, perquè vam dir que ho anunciaríem pel festival, així que demà ho farem públic a l'escenari del Train to Scabel, tot el cartell sencer.
Ja, però digue'ns alguna cosa,
ara,
Riqui.
Us direm una cosa.
Què hi trobarem i de què anirà?
Estem escoltant Nadala, que podríem dir que és un dels artistes. Si el podem pujar una mica... Bueno, amb això us he fet també un spoiler molt gran, i és que l'artista català serà un dels caps de cartell d'aquest festival, de l'11è Sant Coblac, un festival que hem volgut tenir com a temàtica central. Sempre tenim una temàtica central, l'any passat era Sant Coblac Power, aquest any és l'última esperança, ens hem posat una mica catastrofistes, però veiem...
Home, no, jo vinc d'una tertúlia del kits d'emergència, ara l'última esperança, clar, veniu del desè aniversari.
Veiem del desè aniversari.
Del Sant Coblac. Clar, com s'encara ara...
Una nova era, per això, com que no sabem si hi haurà un 20è anant com el món. Li diem una última esperança, és una nova generació de músics. Ara ens hem enfocat molt al passat, volem mirar cap al futur. Tindrem tres eixos ideològics aquest any, com sempre tenim, l'any passat era antiracista, etc. Aquest any és ecologisme, pacifisme i joventut.
Home, doncs hi ha esperança. Hi ha esperança, Riqui.
I tots els grups i totes les nits van en aquesta línia, com per exemple la nit de divendres, que estem escoltant. Hem fet una superbanda de reggae amb alguns dels millors artistes del moment. Tindrem músics de Boom Boom Fighters, de Delicates, de Sibarites, d'altres formacions catalanes. I tindrem a l'escenari a Dallas, Senyor Wilson, Hype Pau, Cucapí, de Boom Boom Fighters també... el Serena d'Arise Sound System, o sigui, tindrem un ventall d'artistes nacionals, cosa que ens fa molta il·lusió, perquè tenir-los junts en un sol concert val molt la pena. Tindrem la mateixa nit a una altra actuació, de Mabris, també la Llum Blancafort, una de les veus joves més tops de Catalunya del moment.
Ja n'has parat algun cop, i la projecció que té encara per davant la Llum Blancafort.
Sí, clar, té 21 anys, vull dir, i ara li queda tota la carrera per davant, esperem. I dissabte tenim una altra gran banda. És important aquest any perquè hem volgut fer alguna cosa. L'any passat ens va agradar molt això que vam fer d'Octavians, que era com una superunió de col·laboracions
músics
i músics. Doncs ara aquest any ho hem fet cada nit amb un estil. Hi ha aquesta nit de divendres amb aquesta nit més de reggae, de música jamaicana. La nit de dissabte amb Soul portem Ladies Night, que és una selecció de les millors cantants i músics del Marula, que estan fent les jam sessions del Marula de Funky. Llavors ens venen a fer un bolo de funk, soul, etc. Tenim el cap de cartell, capíssim de cartell de dissabte, que acaba de guanyar el premi a millor disc d'Anglaterra, que el millor disc de soul també de música negra, que és el JP Bimeni, que ens ve des de Londres, artista un africà resident a Londres, amb el seu soul, que també és un artista molt, molt jove. I diumenge, que tanquem, estem dient els destacats, ja
sí,
òbviament vindrem un dia
a
desgranar-ho, però diumenge tanquem amb l'Afro-Latin All Stars, que també és una all-stars dels millors músics de Colòmbia, Panamà, etc., residents a Barcelona, que són tots molt joves i s'han juntat i estan fent una criu així de... Bueno, per fer concerts de salsa, són cubano, etc. Així que tindrem música llatina diumenge, una nit, com diem, més de música jamaicana, més jove, hip-hop, nous sons, dissabte més soul, funk més clàssic, i neo-soul, sobretot, perquè ja hem dit que anem de nous sons aquest any, i diumenge latino. Així que seran tres nits ben diferents.
Hi ha esperança i hi ha música per tots els gustos, perquè no us hi poseu pas per poc als sotassons amb els festivals. Doncs tenim cites i tenim música per endavant. Aquest cap de setmana, Trintus Cabil, 11 d'abril, al Sant Cugat,
Sant Cugat, a la Floresta, girant Collserola.
I en primícia el que ens has pogut explicar ja del Sant Cugat, 11a edició, i sí, home, hi ha esperança.
Hi ha esperança.
No?
Posem música per acabar?
I tant.
Jo em despedeixo amb JP Bimeni, aquest cap de cartell d'aquest Sant Cugat que ens fa molta il·lusió. Fa molts anys que el volíem portar i ha coincidit la gira amb aquest mes de maig, així que el tindrem el 24 de maig a Sant Cugat.
Perfecte, Riqui. Moltes gràcies. Ens trobem d'aquí 4 setmanes amb més notícies i a veure si ens pots explicar més detallets.
Perfecte.
Del Sant Cugat. Moltes gràcies. I fins aquí el Faves Comptades d'aquest dijous. Nosaltres tornem demà a les 10:03 del matí amb molta més teca que acabem.